Esports per les 9 del matí amb Jordi Barbeta, amb Vicent Sánchez, amb Rafael Nadal i una estona també amb la Gemma Galdón. El dia que parlarem cap a 9:45 amb Rufia i Echevarria, un dels homes forts de l'esquerra versal avui aquí al Món RQ, però abans... és que avui ara parlàvem també del partit de la selecció espanyola d'ahir, que hi ha... És a dir, això de veure jugadors del Barça, que el rival sigui el Portugal, on hi ha un personatge que és motiu permanent d'odi, entre cometes, esportiu, com és Cristiano Ronaldo. O sigui, la gent...
I Pepe.
Per tant, per tothom era delirant. Per tothom, eh? I no només per molts seguidors del Barça d'aquí, sinó per molts seguidors del Real Madrid, que no tenien cap mena de dubte que guanyés Espanya, però que sabien que si guanyava el Portugal ahir, Cristiano Ronaldo tenia molts números de la rifa per arribar a una final i podria haver-se pensat l'opció de poder guanyar la pilota d'or. O sigui, tot plegat era molt delirant. És com molt histriònic tot, no?
Bueno, mira, jo us puc ara fer-vos mullar i dir-vos esteu a favor de la votaríeu a favor de la independència? Volia que guanyés Espanya o volia que guanyés Portugal?
Contesta.
Pues, jo votaria a favor de la independència i volia que guanyés Espanya.
Jo votaria a favor de la independència i tenia tants motius perquè guanyar Espanya. Els meus veïns ho viuen amb una passió, jo me'ls estime molt i cada vegada que fallava Espanya un gol, i per tant estava amb ells per un costat. Per un altre costat, home, això de Portugal, tinc molts vincles amb aquell país també. I estava empatat.
Ai, Portugal, perquè te quiero tant.
Clar.
Has de dir alguna cosa, Rafael?
Sí, home, jo crec que ja... Que ara ja no ens queda més que votar. Tot això hauríem de deixar de parlar-ho i hauríem de passar a votar directament ja d'una vegada. I jo votaria en aquests moments que sí a la independència. I ahir ni això em va fer desitjar que guanyés el Portugal del Pepe i el Ronaldo, que per mi, ho sento... Entenc que hi hagi gent que pensi que anar a favor...
Perdó, no és delirant? Perdó, eh?
Sí,
és un símptoma de normalitat futbolística.
Perdona, primer, jo quedai aquí la vostra consulta.
Ah, que volia, la gent volia que guanyés Espanya?
Jordi, són bona gent.
El Rafael el que vol és que perguin Pepe i Cristiano. O sigui, no ho fa perquè li agrada, perquè no està enfadat amb Espanya, sinó perquè encara està més enfadat amb el Pepe.
Hi ha un cúmul de coses. Jo entenc que és veritat que és esquizofrènic voler que guanyin els veïns que no et deixen ser exactament el que vols ser, però també ho és, diguem, passar-te 11 mesos de l'any animant a 7 o 8 jugadors desitjant que els hi vagi bé, i en canvi ahir el Twitter anava ple de gent que volia que els hi trenquessin les cames als jugadors del Barça. Vull dir, també és esquizofrènic. O sigui, reconec la meva esquizofrènia, però a l'altra banda n'hi ha una altra, diguem, no? I en canvi, no tinc cap dubte que tot allò que em fa ràbia en el món del futbol, que és el que gira al voltant del Madrid, ho representa molt més Portugal que no pas l'Espanya aquesta actual, com a roja, com a selecció. M'agrada el bon futbol. Ara, també és veritat, hi ha un parell de coses que em fan dubtar sempre, i per tant, ahir no tenia cap dubte. A la final puc tenir... A la final ja tampoc, perquè a la primera tanda jo pensava, mira, si els eliminen, almenys tindrem vacances aviat, que jo crec que fa molts anys que els jugadors del Barça se'n van molt tard de vacances, i és una de les coses que ens distorsiona sempre els començaments de temporada, i per tant, en aquest sentit, m'emprenya molt. I després m'emprenya molt l'abús, diguem, aquest... l'embafament de la manipulació. Ahir, escoltar els locutors a Telecinco era de l'Iran, són boníssims aquests tios, jo m'ho he perdut tots aquests anys, i ara me'n dono compte que la meva vida m'he equivocat molt i molt.
No, jo no, de debò, jo no.
Escoltar el Puyal i el Pou i tot això, i haver-me perdut aquests tios que ahir deien unes coses que eren... Però clar, per exemple, amb el Pepe...
Puc dir una cosa,
amb el Pepe anava
no,
a terra...
No vull defensar, perquè jo crec que són dos... O sigui, ara deixa'm dir una cosa...
Des del punt de vista del sectorisme... Ahir el Pepe...
El sectorisme madridista m'estàs parlant, eh?
Home, tu diu d'ironia tota l'estona.
El Ronaldo anava a terra i era... Bueno, ja empezamos, el cuento de Ronaldo de siempre.
No, pensava que deia...
Per això la primera jugada, ja.
Vicent, pensava que ho deia en efecte patriòtic.
No, ho dic en el sentit... Ja et dic, la primera vegada que es va tirar a terra a l'àrea el Cristiano, van dir textualment, ja empieza Cristiano con el cuento de siempre. I vaig pensar...
Caram.
Hosti, és la primera vegada que...
Per què no ho dieu? Per què no ho dieu quan
i
juga?
I després, amb lo del Pepe, era brutal, perquè això que ara es posàveu de... Cuidado con el Pepe! Oh, però... Bueno, deien unes coses que no t'atreviries a dir tu, diguem, quan jugues el Pepe contra el Barça.
Jo ara diré dues coses, perquè mira, m'ho estic fent a sobres de fa dies. Jo no entenc de debò. Et parlo com a persona que el que m'agrada més en aquesta vida, el que més m'agrada fer en aquesta vida és ràdio. No entenc com dues empreses, com són la Cadena SER i la COPE, han deixat que les seves màximes estrelles facin handicapar l'antena de les seves ràdios per haver-la cedit a una televisió. És a dir, m'estranya que en el contracte dels aquests senyors amb les seves empreses respectives no posin, que a mi me'n sorprendria molt, que TV3 vingués i digués, escolta'm, bueno, TV3, o si algun dia hi hagués, o escolta'm, si 8TV algun dia donés els partits en català de la selecció catalana, per posar un exemple, que posés, escolta'm, senyor Puyal o senyor Pou, vostès els fitxarem per venir a fer els partits per televisió. Escolta, un moment, el director d'aquesta ràdio diria, escolta, una cosa, què està fent? O sigui, primera cosa que em sorprèn. I segona cosa, que pel que m'han dit molta gent, perquè jo no l'escolto, a mi m'agrada escoltar la ràdio i continuar escoltant la ràdio amb les transmissions. Sempre, eh? Sempre ho he fet així. M'agrada anar canviant de ràdios, m'agrada fer zapping i m'agrada això. I no m'agrada escoltar la tele. Em sorprèn molt moltes crítiques que estan rebent dues persones que són, per mi, gairebé impecables, per no dir impecables, des d'un punt de vista formal quan fan ràdio. O sigui, em sorprèn molt. Per tant, cada vegada que em diuen, no, és que Telecinco ara...
Qui són?
Que són el Manu Carreño i el Paco González. Una altra cosa que ho fem tele, els Manolos i aquestes coses que fa el Manu Carreño, però quan estan davant d'un micròfon a la ràdio, hosti, són dos tios, jo crec que una ha elevat novament la SER i l'altra ha aixecat els esports de la COPE. És a dir, ostres, em sembla, em al·lucino. Perdó, és que vull escoltar una cosa de la Galdón que contesti.
Sí, clar, que abans que
I a més avui que estem parlant d'allò que li agrada tant a la Gemma, que és els temes que realment interessen a la gent. Sí. Endavant, Gemma.
Que és el futbol, no?
Evident.
No, jo penso que el futbol us fa perdre tots una mica el nord, però bueno, ja em sembla bé.
Ara t'escolto.
I a totes no.
Per això després una verxale.
A tots em refereixo al país en general, eh? No és llavors... un tema de gènere. Jo el que em sorprèn és una mica el que comentava el Barbeta quan hem començat, i el que comenta tothom, i el que veus a Twitter, i el que veus als diaris, a les tertúlies, que és aquesta contradicció entre la selecció i la independència, no? És a dir, com pot ser que algú doni suport a la selecció espanyola i després sigui independent, quan a mi tot el tema de la selecció el que em fa pensar no és precisament en independència, sinó en la cultura del pelotazo que representa el futbol, amb les requalificacions de terreny i la quantitat de gent que s'han butxacat diners gràcies al futbol, amb les primes que cobraràn mentre nosaltres ens retallen l'aigua i ens diuen medicaments, em fa pensar en els impagaments de la Seguretat Social. O sigui, a mi em recorda un model de país que precisament és el que em sembla que ens hem de començar a emancipar. I al final més igual si ens independitzem d'Espanya, si no ens independitzem d'aquest model econòmic totalment obsè i espero que acabat.
O sigui, estaràs en contra de la independència
i contra el futbol.
I contra el futbol.
Mira, doncs deu ser...
Està claríssim. Sí. Perdona, no, la pregunta és...
Dit això, o sigui,
votaria que no a la independència...
I contra el futbol.
I a més a apagar-li la tele quan fan futbol.
No, però he de dir una cosa.
Apagaria la tele quan fan futbol, no. Li agafaria mal de ventre perquè quan veu el Cristiano Ronaldo o l'Iniesta comença a veure diners, banquers...
A mi hi ha un tema de la selecció espanyola que em dol especialment. Jo no soc nacionalista, però a mi la bandera espanyola i els símbols d'Espanya em dolen, però pel tema de que ens els imposa el dictador i que els hem acceptat en democràcia com si això fos normal. Tenim un rei imposat per Francisco Franco, una bandera imposada per Francisco Franco i un himne imposat per Francisco Franco i ens sembla que això és normalitat democràtica.
Gemma...
Per tant, a mi veure balcons al meu barri amb la bandera espanyola em fa mal perquè em sembla que hi ha una generació
la imposició nacional, o sigui que la majoria dels catalans no els agraden aquests símbols pel que representen, tu això no ho sents, només sents la imposició per dir-ho ideològica. O sigui, tu et molesta, no et molesta tot allò que Espanya fa habitualment per dir que institucions de l'Estat, etcètera, contra el català. Et molesta la dictadura. Et molesta la dictadura.
A Catalunya, fem exactament el mateix que fan a Espanya. En què ens destaquem a Catalunya? No tenim ni un model productiu diferent, ni un esquema fiscal diferent, no tenim polítics menys corruptes, no tenim res diferent d'Espanya.
Sí, tenim una cosa diferent que ens l'estan matxacant. Sí que tenim una cosa diferent. Tenim una llengua pròpia i cada dia la matxaquen. I tu estàs pensant, i tu quan veus la bandera espanyola estàs pensant en Franco.
Però això el problema no és el model d'Estat.
I el model productiu, Gemma, el model productiu depèn de quines empreses i quins sectors.
I la xarxa
en trobaria moltíssims que estan bastant bé, eh?
Com el teixit social de Catalunya...
Igual que Espanya.
Un moment, deixem-me la Gemma que parli una estona perquè l'haurem d'acomiadar perquè no suporto fer una tertúlia per telèfon com fer-la per Skype i més com una persona com la Gemma Galdón o persones com el Vicent Sánchez, com el Rafael Nadal o en Jordi Barbeta, que diguem-ho són unes tertúlies invasives els uns amb els altres. Per tant, això l'acomiadaré i la vull escoltar el que diu sobre aquest tema i, per tant, alguna cosa més que vulguis comentar, Gemma?
No, el que deia el Sánchez, jo penso que tant de bo la gent d'aquest país, la independència es basés en un rebuig al passat de dictadura, en un rebuig al model econòmic, que és veritat que ens havia importat d'Espanya, però jo em sembla que desgraciadament aquest 51% que diuen que votarien a favor de la independència, hi ha molta independència tàctica o pragmàtica que es basa en un tema econòmic i que en cap cas està pensant en un nou model de país. Per tant, jo si la independència creix a costa d'oblidar-se de per què volem la independència, del que ha suposat el passat d'aquest país, a mi aquesta independència no em serveix.
No,
una independència informada on la gent pensi què és el que està, defensant. I de debò, em sap molt greu dir-ho, perquè penso que fa 20 anys jo no pensava així, molta gent tampoc ho percebíem així. El model d'economia i de política i de societat a Catalunya actualment no es diferencia pràcticament en res del model espanyol. Per tant, a mi em costa molt posar-me darrere dels catalans només perquè és que jo vaig néixer aquí, aquesta idea del nacionalisme tonto, no? Que és que jo defenso aquest lloc perquè jo hi vaig néixer. Escolta'm, doncs potser jo hi he nascut, però no hem sigut capaços de muntar un projecte pel qual valgui la pena lluitar. Bueno. I mentre això no sigui així, jo no em posaré darrere d'aquest punt de lluita.
Aviam.
I jo ara mateix votaria no la independència. Podria votar que sí, és un tema que no tinc clar, eh? Podria votar que sí, però mentre vagi veient que els escàndols d'Espanya es reprodueixen a Catalunya, a mi, perdoneu-me, però això no m'il·lusiona.
Molt bé, perfecte. Diu que no va votar la independència. Aviam, Barbeta, què vols dir-li?
No, jo el que volia dir és que és normal que hi hagi gent que estigui a favor de que guanyi la selecció espanyola de futbol i que estigui a favor de la independència, perquè jo crec que l'actitud independentista a Catalunya no és una actitud antiespanyola. És una actitud, diguem-ne, de rebuig, diguem-ne, d'imposicions, d'un sentiment, diguem-ne, de discriminació o d'opressió, diguem-ne, d'incomoditat en el tractament que rep per part de l'Estat i de l'Estat en el sentit de la institució política, que no pas una relació d'animadversió amb la gent. Jo crec que al contrari, jo crec que la relació amb la gent és molt bona. No hi ha un conflicte...
Un moment, no ho interpel·li, sisplau, avui no, sisplau.
Un conflicte de persones, no? Jo no puc ser tan interpretatiu com la Gemma, i pensar que si veig un futbolista, veig no sé què darrere, jo no soc tan interpretatiu, jo si veig un futbolista veig si fa una jugada o no fa una jugada, i tot el que no sigui això em sembla una mica... deixem-ho córrer, diguem-ne, no ho acabo d'entendre, no? Em sembla preocupant, diguem-ne, des del punt de vista de la tranquil·litat d'esperit. I el dir, home, jo seria independentista si la independència signifiqués... Això és no ser independentista. La independència és una cosa senzilla. L'estat propi, diguem-ne. No té, justament és una cosa nítida. No hi ha... Ara, si dius, no, és que jo només vull la independència si som a més d'esquerres, a més som tots vermells i a més tots no sé què. No, llavors tu no ets independentista, tu ets una secta, diguem-ne, vaja, o ets una secta o tens un altre tipus de problema.
Aviam, la Galdón tindrà l'última paraula abans d'anar a la publicitat. Per tant, Vicent, endavant.
No, que és una... Això que comentarà la Gemma Galdó me'n recorda moltíssim a l'actitud d'Iniciativa quan parlem de pacte fiscal o de concert econòmic. És a dir, aquesta gent diu, no, això ho voldríem, sí. És a dir, això ho voldríem si és per millorar... I jo sempre pense, no, això ho voldríem, i després majories parlamentàries ja decidiran per fer què. És a dir, nosaltres volem un finançament digne, i dius, no, és que si aquest finançament no serveix per reprendre l'estat del benestar o les prestacions socials, no m'interessa. Doncs a mi sí que m'interessa, perquè jo considere que això, que Catalunya és un país i que tenim el dret a decidir, i aconseguim i fem que ens donen, per dir-ho així, una fiscalitat, i arrenquem una fiscalitat justa, i després ja debatrem nosaltres políticament. Ara, hi ha gent que considera que nosaltres no som adults, no som majors d'edats, i que, bueno, com que som burros o corruptes, doncs visca la metròpoli. I això em recorda l'Orens d'Aràbia. Això de que els àrabs arribaven a Àqaba, amb l'Orens al davant, feien fora d'Àqaba els turcs, i aleshores vinen els anglesos i dieu, aparteu-vos burros, perquè vosaltres, els turcs, encara sabien gestionar i administrar la ciutat, nosaltres també i vosaltres no. O sigui, que ni turc, ni ni turcs ni àrabs, els anglesos, i es demostren com se fan les coses. Home, jo tinc una... A veure, ja, senyor Aldón, jo no sé si sóc independentista, jo sí que tinc una cosa claríssima. És que el destí d'aquest país l'han de portar els catalans. Si ho fan bé o malament és una qüestió nostra. Però pel fet de fer-ho malament no puc justificar una intromissió externa. Ja està.
Molt bé. Rafael Nadal.
Sí, la primera cosa és que al final costa molt ser bon català. Costa molt des del punt de vista nacional, però ara, segons la Gemma, també des del punt de vista de consciència social, no? Perquè, clar, jo pregunto, si tu no pots mirar un partit de futbol amb la tranquil·litat d'esprit perquè aquella gent guanyen 300.000 euros de prima si guanyen l'Eurocopa, què vol dir, que no podem escoltar el Bruce Springsteen? Suposo, Gemma, que no llegeixes Poloster, que no escoltes el Bosch, que... Perquè, clar, aquesta gent es forren, guanyen... tants o més calés que molts dels membres de la selecció...
No és el mateix, eh?
Bueno, com que no és el mateix?
Quan surt d'explicar els viatges, jo, cadascú, quan penso en els neutges, no penso en els viatges.
La natura l'ha dotat amb... Hi ha de naixement, hi ha que saben remenar la pilota amb els peus i tenen una habilitat a les cames, i n'hi ha que tenen una bona veu i saben cantar. Vull dir, no ho sé, ja... Això és la primera cosa. La segona és que jo crec que hem de fer l'estudi una mica en sèrio, perquè ens podríem trobar que a l'encreuament... allò que la gent aquella que és partidària de la Roja i de la independència a la vegada, pot ser que sigui el ninxo que acabarà decidint el dia que es voti de veritat, diguem, no? I per tant jo crec que aquestes coses les hauríem de mirar una mica, perquè en tot cas sempre em pregunto si rebutjaríem la independència en el cas que ens la dongués el vot d'uns quants fans de la Roja. Jo personalment prefereixo acceptar-la que no pas rebutjar-la, no?
Hi ha gent que diu que és independentista del Madrid i ahir anava en Portugal. Diu, això és per esport i ideologia.
I finalment...
Escolta'm una cosa, aviam, l'esport tampoc no és tota la vida, diguem-ne, no? Jo volia que guanyés Espanya, entre altres coses, perquè m'agrada més el futbol que fa, perquè hi juguen a l'Iniesta i el Jordi Albà i el... I el Cesc Fàbregas, etc. Escolta'm, i en canvi el Cristiano Ronaldo com element, i en canvi és veritat que Portugal a mi és un país que em cau simpàtic. I quan el Portugal jugava aquella l'Eusebio, doncs m'agradava més Portugal.
Deixa'm dir una última cosa abans de que tanqui la Gemma. Això que diu la Gemma del model productiu, trobo que és una mica un tòpic, tu. Vull dir, jo estic d'acord que no podem tancar els ulls davant d'algunes coses que passen a Catalunya com passen en altres llocs, i amb això estic d'acord, netegem-ho i anem-hi a fons, Gemma. Vull dir, no estarem sempre amb això. Ara, hòstia, la majoria de la gent, la majoria de les empreses d'aquest país estan fent el que poden, lluitant contra la crisi, soles, amb poc recolzament, diguem, de les entitats financeres, amb unes condicions a l'exterior en aquests moments de competitivitat duríssima, venen d'un país amb una mala marca, i la gent s'aixeca cada matí, penquen, els directius, els treballadors, foten el que poden, ho foten bé, fan bons productes, que hi ha una part, que hi ha un sector que ve... atacat pels pecats d'origen, ja estem d'acord, però a més són sectors que en aquests moments precisament estan destrossats i per tant trinxats. No cal que tampoc el generalitzem,
però és
no?
Més que això, Rafa, és més que això.
Després
sí,
continuem
sí.
Parlant. Uh-huh. Deixem acabar, que són pràcticament les 9. Gemma Galdón, remata-ho, sisplau. I no
a veure,
com la madre de Norman Bates.
Endavant.
Sí. A veure, primer, el tema del dret a decidir és diferent de la independència. El dret a decidir em sembla que hauria de ser innegociable. El que passa que aquí hem de començar a acceptar que el dret a decidir no el tindrem mai, ni amb el PP, ni segurament amb el PSOE. Per tant, qui aposti realment pel dret a decidir, que comenci a fer una política de no acceptar el pacte amb aquests partits. A mi, que s'ompli la boca d'independència o de transició nacional, qui pacta amb el PP no té cap mena de credibilitat, al contrari. Pel que deia el Barbeta, jo penso que el respecte a Catalunya no passa només per la independència. És possible pensar un model d'estat que fos capaç de respectar el català, però de nou, això no passarà amb el PP i el govern, ni amb Convergència entregada al PP. Per tant, aquells que posen les bases per tal de que no puguem tenir aquest debat, a mi no, el que no poden fer és apropiar-se del debat sobre aquest possible futur independent. El tema del model productiu, ostres, Rafael, mira al teu voltant. Evidentment hi ha moltíssima gent intentant fer innovació, però precisament és la gent que no té cap mena de suport. En el moment actual, els polítics d'aquest país, Espanya també, però també en aquest país, de què estan parlant? D'Eurovegas, d'un port per megaiats al Port Vell, de fer un port Schengen a la Costa Brava, del Blau Ictínia, més construcció. O sigui, no hi ha ni un sol polític en poder en aquest país, que és nostre, a Catalunya.
El dia que vulguis et presentaré, farem una crida...
Jo no us interrompo. Joan Puig, que sigui capaç de trencar amb el model de turisme i totxo. Han mamat això i són incapaços de pensar res diferent. Per tant, ho sento, però la gent que està liderant aquesta suposada transició, un nou model productiu, no té ni idea de cap on podríem anar com a país. Hi ha moltíssima gent que sí que en té d'idea, però precisament aquestes persones no tenen cap mena de responsabilitat.
Però aquesta gent no tenen idea?
Perquè no estan els lideratges d'aquests partits. I això és així. Mentre seguim parlant d'Eurovegas i obrint-nos de cames als milionaris americans, mentre seguim parlant de megaiots i mentre seguim parlant del port Schengen a la Costa Brava, aquí està claríssim que no hi ha ningú que tingui ni idea de quin és el capital real que té aquest país, que és la seva gent i la capacitat d'innovar d'aquestes persones.
Molt.
I amb el tema independència, jo és que estic farta de que el debat Barcelona-Madrid-Catalunya-Espanya m'obscureixi el debat. És a dir, al final, el tema del nacionalisme s'ha convertit en un espai per externalitzar culpes i responsabilitats. És l'excusa eterna. Quan alguna cosa es fa malament, sempre és culpa de Madrid. Espanya constantment utilitza els catalans per guanyar vots, per fer campanyes, etc etc. Al final acabem fent el mateix joc. Per tant, jo dic, com a país, independitzem-nos d'aquest model de fer política. I llavors ens podrem plantejar si podem independitzar-nos territorialment. Però primer demostrem que tenim una idea de cap on volem anar. Si no, és que no li veig sentit haver de negociar què passa amb les nostres pensions, per exemple. Les nostres pensions estan a Madrid. Això com ens ho plantegem? Com fem la nova frontera entre Catalunya i Espanya? Tot això són debats importants que jo no vull obrir, perquè em sembla que de nou ens tornen a enfosquir el debat real, sense que abans haguem demostrat que tenim idees veritables d'on volem anar com a país. És que ho sento, és que no ens diferenciem amb res, que mirem
amb la teva,
la sanitat catalana.
Amb la teva actitud...
Tothom ha ficat la mà a les finances públiques, a València, a Catalunya, a Castella-La Manxa, a
Madrid, a tot arreu. Saps què fa amb tants condicionants previs, Gemma? Que no s'arriba mai al lloc.
No, el meu únic condicionant previ és que valgui la pena.
Abans de decidir això hem de decidir que no sé què. I abans de decidir això l'altre hem de decidir no sé quantes coses.
Gemma,
i has dit una cosa que és el conservadorisme que rau en el fons del teu discurs de sempre. Tu dius, això amb un govern del PP no tindrem mai, i amb un govern del PSOE tampoc.
Per tant,
el que hem de fer és rendir-nos. Aquesta és la teva, on porta la teva, l'evolució del teu pensament.
Si tu no creus... Amb un govern de Convergència tampoc.
I amb un d'Iniciativa segurament també. Però en qualsevol cas, si tu no creus que la política consisteix en que la voluntat popular de la gent, diguem-ne, pugui arribar algun dia, diguem-ne, a aplicar-se...
Totalment, però això és una cosa diferent.
Si tu penses que, no sé, que el pacte fiscal depèn de que el PP vulgui, és a dir, mai les coses, el poder polític mai es regala, se conquereix, i serà una qüestió de voluntat política...
I Convergència vol conquerir el pacte fiscal, per l'amor de Déu, Barbeta,
escolta'm, jo no sé si Convergència el vol, que sí sé és que de moment és el que ha fet la bandera, i els altres no el volen. Els altres, vull dir, el PSC i el PP.
Ha agafat la bandera per marejar la
perniu. Bueno, això és una conjudici d'intencions teu.
Per enfosquir-nos el debat.
Per altra banda, el partidisme...
Per no assumir responsabilitat.
Per altra banda, el partidisme de sempre, però és igual. És a dir, al final, el tema és que hi ha una majoria de gent a Catalunya que vol que els impostos es gestionin des d'aquí, i és evident, com va dir el senyor Montilla, que el PP i el PSOE no voldran mai. El PSOE ja ho ha dit públicament, i el PP, si no ho ha dit públicament, se li entén perfectament.
Però... Doncs deixem de pactar amb ell.
No es tracta de deixar pactar amb ells o no. Es tracta, diguem-ne, que si tu vols, tu has de fer, tu has de portar la iniciativa, i has de fer el que sigui necessari. El que sigui necessari fins a les últimes
moments.
Però escolta, doncs s'ensorrarà.
Com que no n'aprendrem mai, Gemma Galdón, gràcies, que vagi bé. Són les 9:03. Anem a la publicitat.
Doncs sí, Jordi, perquè aquesta temporada PortAventura et convida a viure un viatge de llegenda, emocionant i ple d'aventura per compartir amb els amics i la família. Apunta't a l'experiència Shambhala, una autèntica expedició a l'Himàlaia on podràs conquerir el cel. Puja a Shambhala, la muntanya russa més alta d'Europa, o descobreix amb els més petits Sésamo Aventura, l'àrea familiar de PortAventura. Gaudeix d'increïbles espectacles i, si ho prefereixes, et pots quedar a dormir en un dels hotels tematitzats. Viu una experiència inoblidable a PortAventura.
Ja s'ha implantat la taxa farmacèutica. A les oficines de Catalunya Caixa ofereixen la forma d'estalviar-la a les persones jubilades que domicilien la pensió. Catalunya Caixa.
Hola, bactèria. Vens vol per aquesta catifa? Ets preciosa, nena.
Ai, quina carmestra penya. Visc aquí, Casanova. Per què no t'uneixes a la festa?
Acaba amb els gèrmens de la teva llar amb els netejadors a vapor d'Ariete. La seva revolucionària funció detergent elimina fins i tot les taques més rebels. Ara d'oferta al Corte Inglés. Ariete, el geni de la casa.
Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA.
Mira, mira, Miró.
Un de cada cinc electrons reconeix estar enfadat o molt enfadat amb Factor Energia.
Avui les empreses necessiten un 20% d'estalvi respecte a la tarifa regulada.
Toma, toma, toma!
Cada cinc, un electró gratis. No siguis negatiu, electró. Seu i calla. 902 095 085. Factor Energia. L'elèctrica només per a empreses. De moment.
Caixa Penedès t'omple la taula de màgia. Ara, si incrementes el saldo del teu compte, t'emportes una coberteria exclusiva de 24 peces dissenyada per Àgata Ruiz de la Prada. La màgia està servida. Consulta'n les condicions a la teva oficina de Caixa Penedès. Grup BMN.
Mi nombre es Alberto Contador. En la carretera, como en la vida, de vez en cuando te encuentras con obstáculos, pero también te encuentras con alguna sorpresa gratificante.
La remontada de Flex. Te ofrecemos hasta 500 euros de descuento en la compra de un colchón o base. Flex, tu cama, el lugar más importante del mundo.
El sol, la platja...
Tens un bronzejat sublim.
Oenoviol Paris.
Oeno què?
Oenoviol, xerri. Oenoviol solar intensiu. T'ajuda a preparar i activar el bronzejat i a protegir la pell del fotoenvelliment.
Però la meva pell és tan blanca i sensible al sol.
Tens el nou Oenoviol solar tolerants per la pell reactiva al sol. Només una càpsula al dia.
Oeno què?
Oenoviol Paris, xerri.
A AMV pots disfrutar de la teva moto amb la millor assegurança al millor preu.
Hola, sóc Aleix Cribiller. Fes-ho com jo. Contracta la teva assegurança de moto amb AMV i recorda, l'experiència és el més important.
Des de 80 euros, confia l'assegurança del teu scooter a AMV. Entra a amv.es o truca al 902 125 750.
Galp Energia amb els pares que després d'haver sentit 600 vegades quan falta, continueu responent poc. Galp és energia. És la teva energia positiva.
La gran final. 1.000 productes a cost, ara a MediaMarkt. Portàtils, televisors, càmeres, tauletes, consoles, mòbils, ordinadors, electrodomèstics. I així fins a 1.000 productes a preu de cost. Tota la resta són tonteries. MediaMarkt.
Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA.
Mira, mira, Miró.
El perquè de tot plegat.
Si pot ser, són les 9 i 8 minuts. Són les 9 i 8. Home, sí que ens poden agradar.
No, t'han d'agradar les de l'escala. Hòstia, és molt complicat.
Però pots explicar en síntesi... Ara, de seguida, Vicent, perdona, disculpa que no m'he dit la paraula, però és que estava fent una teoria sobre el fet de ser català. I demanaria ara que en els pròxims minuts no féssim esmena al que comentava la Gemma Galdón, perquè ja no hi és, ara ja. Sisplau, Rafel.
No, dic això, que a vegades costa molt a casa nostra ser un bon patriota, ser un bon català i tot això, diguem, perquè ens fotem el llistó molt alt i ens estem fent anàlisi d'ADN cada dos minuts.
És veritat,
vull dir, a vegades hi ha coses que són més senzilles, la gent. Primer, els sentiments són sentiments i són personals i són intransferibles. Els gustos, exactament el mateix. Jo estava dient, home, és que al final, diguem, si a algú li agraden més les anxoves del Cantàbric que les de l'Escala, doncs resulta que ja no està en línia. Bueno, doncs
no sé. Això no passa aquí, Rafa. Aquí,
sí, primer, home, al final
primer,
sí.
Primer, a bastant final... de vosaltres us agrada bastant més el xampany francès que el cap català. I jo crec que aquí la gent no funciona amb aquests paràmetres.
Jordi, no pots llegir segons quins autors.
Escolta, vés a veure els concerts que es fan a l'estiu.
Jordi, per exemple,
com està rebentada
gent. El Vargas Llosa, que és un grandíssim escriptor, però políticament és impresentable.
Què va? Per què és impresentable? Que
vegades costa molt que la gent entengui que el llegeixis i que t'agradi. Vull dir, segons quins cantants...
Plantejaments primaris en qualsevol ideologia
política. És el principal especialista amb Joanot Martorell.
I el principal especialista també en reivindicar l'Espanya imperial. I no passa res. I escolta, primera, des de qualsevol... No, és absolutament veritat.
No és veritat.
Bueno, no sé, escolta, senyor Barbeta, no ho sé. Vostè no sé si ha llegit Lletra per batalla pel Tirant lo Blanc. Segurament no l'haurà llegit, encara que digui això. I jo sí que llisc el senyor Vargas Llosa, el que escriu contínuament. I és un defensor de l'Espanya imperial i és un anorreador absolutament de qualsevol diferència dins de la península que el moleste, comprèn. per exemple, un excessiu protagonisme de la llengua catalana.
Et portaré un text que...
Bueno, tu me'n portes un i jo li'n portaré 30. Més igual. Escolta, això que diu vostè passa en totes les ideologies. És a dir, hi ha gent que és comunista, entre cometes, encara ara, i resulta que, com que aquell Julio Iglesias és el súmum del capitalisme i d'Eurovegas, doncs no el sent, o el sent tancat en el lavabo i plorant. Però, escolta, això que passa en qualsevol ideologia, amb gent que és més primària, també passa a Catalunya, amb aquest sentiment nacional, per dir-ho així, però passa en la mateixa mesura que passa en qualsevol altre lloc.
Sí, Vicent, però no, som, escolta, un país petit, diguem...
Bueno, doncs pues vostè s'hi fixa més, però vaja... Però, escolta, no sé, senyor Nadal, a mi no m'han de preguntar si sóc independentista o no, ni jo tinc ganes massa...
I t'agrada Flash Gordon.
Espere, si no... Jo
sí,
no
però,
tinc...
però mira, la gent quan descobreix, jo quan dic...
Escolta,
en
i José,
Vicent
i José
li canta el Flash Gordon, escolta, la gent queda descol·locada.
Escolta, i José Luis Perales, escolta, què li ha...
Però, bueno, doncs
no, ja està, és que... No, però és que això jo ho visc amb normalitat i la gent que veig i que he vist tota la vida, que pensa com jo, el 99,9% també. Aleshores, no ridiculitzem això no intentem agafar la part pel tot, perquè no es produeix entre la gent que considera que aquest país ha de ser més o menys lliure. No, vull dir, ostres, és que hi ha gent que està en la selecció espanyola, hi ha gent que li agrada el Ronaldo, hi ha gent que és blaugrana i li agrada com juga el Ronaldo, hi ha gent que és capaç de sentir, d'anar a un concert i sentir, jo què sé, qualsevol cantant de per allà, el senyor Sabino, que li faci gràcia, i al mateix temps té uns criteris i té una manera de veure el món que és diferent, i no passa res. I ho porta, i jo crec que la majoria de gent que ara està, o que sempre ha estat per la independència de Catalunya, això ho porta amb tranquil·litat. Això i altres coses. Ara, dit això, home, no fem la trampa al revés. I, perdona, ja sé que no hi ha la Gemma Galdón, però és que avui llegia un titular del senyor Carles Martí, que és el secretari general del PSC, el primer secretari del PSC de Barcelona, i veig que hi ha la trampa de sempre. És a dir, hi ha una gent que diu, no parlem ara de nació perquè el que interessa és la ideologia. Igual que hi ha una altra gent que diu, no parlem d'ideologia perquè el que interessa és la nació. No es dividim entre dretes i esquerres perquè el que interessa ara és Catalunya. I els altres diuen, no parlem de Catalunya perquè el que interessa són les dretes i les esquerres. Escolta, parlem de tot i no fem trampa. I no fent trampa. És a dir, la gent ara que està dient que no li interessa el pacte fiscal com un sector molt, molt potent del PSC, perquè això afavoreix a Convergència, entre cometes, i perquè el que cal és parlar de l'Estatut, entre cometes, que és el que diu el senyor Carles Martí, o el que va dir ahir, em sembla que fan una trampa terrible. Si Convergència ha agafat la bandera del pacte fiscal, això no vol dir que el pacte fiscal és una desgràcia perquè li interessa Convergència. El pacte fiscal, o Catalunya l'aconsegueix en aquesta legislatura d'una manera clara i finalment definitiva, o, escolta, no val la pena tindre Generalitat, la tornem. Si cada mes els senyors de la Generalitat, avui, senyor Basté, que han de pagar 1.000 milions d'euros als seus funcionaris, 250.000, 1.000 milions d'euros perquè ja paga. Això és el que avui està buscant la Generalitat. Si cada mes han d'estar gemegant i suplicant a Espanya, al govern de l'Estat, que pas, que avança aquesta quantitat, perquè no tenim un duro, i això vol dir que tu al final ja ni governes, i si no tens marge per fer una política pròpia, aleshores és normal que demanes Eurovegas i és normal que tots siguin desgràcies. I si alguna gent pretén identificar això amb els interessos de Convergència i carregar-se per això, ostres, estan fent trampa. Al final, sobretot, no ens fent trampa. Si el PSC vol ser subordinat i vol patir a final de mes quan governa la Generalitat, que ho diga. Però que no diga que no vol pacte fiscal perquè vol Convergència. Mm. Ja està.
No, jo volia dir que a mi m'agrada molt Culant de Gang bastant més que el, no sé, que el... amb tots els respectes, que el Raimon, per exemple, no? I això no em sembla que sigui ser Rafael ni bon ni més mal català.
Sí, Jordi, però si jo precisament el que estic dient és el això, funky, però que durant, molts anys, durant molts anys en aquest país s'ha jutjat i s'ha mirat què llegies, quina revista...
No, jo crec que no és veritat. Jo crec que això no és veritat. I menys que enlloc a Catalunya, tu. I menys que enlloc, jo crec que és a Catalunya.
Doncs devia ser en els meus entorns, però en els meus entorns...
És a Girona, que sou molt això. Bueno, per mi a fora d'allà, no, tu.
Durant molts anys, si t'agradava un cantant melòdic que no era combatiu, ja...
Ves a veure qualsevol dels concerts que s'estan fent, sigui de la Madonna, sigui d'aquí.
No, però no només això.
Estan més plens en aquí que fora d'aquí. No. Normalment venen més artistes internacionals a Barcelona que no pas...
No només això.
Que no pas a la resta d'Espanya.
No, senyor Nadal, no només això. Tradicionalment, qui més ha protestat a TV3, que era una televisió marcada pel nacionalisme convergent, entre cometes, des del principi, encara que és mentida, però és igual. Qui més ha protestat ha estat el senyor Raimon o el senyor Llach, o els senyors que deien, ostres, i fins i tot el senyor Serrat s'hi apuntava, la gent que deia, mire si som en aquest sentit, lo contrari de lo que està dient vostè, que qualsevol cosa abans que un senyor de casa.
No és contradictori, jo estic d'acord amb la protesta d'aquests senyors, perquè és veritat que en els
mitjans... Pues perquè, sabeu què diu vostè, no existeix.
Els mitjans públics d'aquest país han tingut molt poca presència, jo no ho deia en aquest sentit.
Pues és que, però és un símptoma.
En el sentit que t'estàs mirant l'ADN contínuament.
És un símptoma, és un símptoma.
No pots fer un error, no pots cometre una...
Tu has vist el de Primavera Sound o el Sonar, el fenomen que han estat? Però si és una cosa absolutament... Vaja, és el contrari, diguem-ne, de l'autòcton. Fins i tot va passar una cosa amb el cas del Primavera Sound.
I va que també hi ha una altra
gent que... I és que amb un periodista el van retirar la credencial perquè va criticar que no hi havia...
Un crític del periòdico, concretament.
Sí, que no hi havia... Que no hi havia grups d'aquí... Després li van tornar. Crec
gran
que van
crític. Pues gran imagina crític, com estem, imagina com estem. Estem justament al contrari, als antípodes, senyor Nadal, de lo que diu vostè.
Perquè és un
per
país,
desgràcia.
Perquè és un país de simbologies, de virtualitats.
Bueno, serà però, un país de lo que siga. Bueno, però ja que al final està, resulta que això que diu vostè no, realment mai no ho trobes. Lo que trobes és lo altre, lo que trobes és el papanatisme de gent que diu no, si és un grup d'Hongria i canta tres vegades més, o un cantautor d'Hongria tres vegades menys que Raimon, que vinga el d'Hongria. Si lo que trobes també entre el catalanisme és això.
Per
però la que té alguna connotació que pot semblar que passes de banda, doncs ja has begut oli. Bueno, jo ho veig així.
Per cert, Boi Ruiz fa 24 hores, en aquest mateix programa, assegurava... 48 hores, fa 48 hores. Assegurava que demanaria una moratòria per aplicar el nou model de copagament del fàrmac, recordem-ho.
Analitzarem si nosaltres hem de retardar l'aplicació d'això per evitar precisament que la gent tingui que avançar uns diners que no té per què avançar. Tal com estan les coses, el que sí que m'atreveixo és dir que si el diumenge apliquem el copagament serà amb la garantia de que ningú pagarà més el que li toqui pagar amb el terme de topall.
Cosa que ara en aquest moment vostè
cosa
no
en aquest moment no puc garantir. Per tant, si hem de retrasar això, doncs mirarem de retrasar-ho.
Al cap d'una estona, va ser una estona, el portaveu del govern, Francesc Homs, deia que estiguem tots tranquils, que això que es tiraria endavant... Ahir va haver-hi la reunió dels consellers del RAM amb la ministra Mato i avui, amb unes declaracions a Catalunya Ràdio, el senyor Boi Ruiz ha dit que garantia que els ciutadans no avançaran diners a l'entrada en funcionament de la mesura. Bàsicament, no els ciutadans, no diria els ciutadans, jo diria els pensionistes, bàsicament. No parlem dels ciutadans, els ciutadans està molt bé, també ho són, però els pensionistes. A mi, la veritat, em preocupa molt que un conseller que fa 48 hores que diu que això no estarà bé per diumenge... Ara digui que té garanties del govern espanyol i de la ministra de que això estarà bé per diumenge. Jo no m'ho crec. Ho sento pel conseller Boi Ruiz, que em va donar molt bones sensacions el que va dir l'altre dia, que crec que de les vegades que ha vingut en aquest programa és la primera que el veig. Ostres, que dius, mira, amb coses me'n puc creure més i en altres menys, però hi ha coses que deia amb un cert senderi, amb un evident senderi, el que crec és que alguna cosa aquí falla.
Quin dia és avui?
Avui quin dijous.
Dia no, dijous no, del mes.
Del mes 29, no?
D'aquí al 30 què s'ha de fer?
Pagar.
La nòmina. Sí. Quants diners li dedicaran a aquesta nòmina?
Mil.
Mil milions, sí. No? És la paga extra, també. Sí. El govern de la Generalitat, a qui li demana aquests mil milions?
Al govern de l'Estat, molt
i vostè
bé, sí.
No vol que implementen aquí el que faci falta el diumenge?
Per callar la boca?
Home, per callar la boca no, perquè, em perdó, però tenim el cul, no tenen, tenim el cul llogat, qualsevol bronca que ara mateix, que a final de mes, qualsevol bronca entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat se salda sempre a favor del govern de l'Estat. Una altra cosa són les simbologies i això que dèiem abans, que si hem de els tribunals i la llengua, però el que és
doncs,
la
Vicent,
dinàmica
perdona,
de cada cosa...
Doncs Vicent, perdona, una esmena tertuliana, que no és la meva feina, doncs tururut llavors pel govern català.
Bueno, pues, per tots nosaltres. Tururut, jo no
Vicent, però ja sempre... dir, Vicent, estem parlant dels pensionistes, estem parlant de la gent gran, estem parlant, ostres, no fotem.
I d'un ministre que ve un conseller i li diu, escolta, no jo et dono unes certes garanties i tu això m'ho tires endavant perquè jo no et fastidiaré
doncs,
per una altra cosa.
Doncs, perdona, si és així com dius tu, Vicent, jo sé que s'has de pagar mil milions d'euros per la paga extra dels funcionaris. A mi em sap molt bé el que et dius. Ara, hosti, quina poca credibilitat et dona aquest govern.
No, poca credibilitat, no. No, fem pena.
Ah, això mateix, fem pena. Ah, molt bé, Vicent. Doncs em sembla molt bé aquesta expressió. Doncs fem pena, o fan pena.
Bueno,
és a dir, si nosaltres no fem... Com? És veritat això.
Jo no tinc criteri.
Si el senyor Boi Ruiz fa de pingüí i es baixa els pantalons i els calçotets fins al turmell, dient que per mil milions d'euros deixem...
No, per mil milions d'euros no.
No, és que això no li ho dirà el senyor Boi Ruiz.
Perdó, Vicent, deixem-ho portar a l'extrem, Jordi. Deixem-ho portar a l'extrem. Portar a l'extrem, què vull dir? Si resulta, jo entenc que tu has de pagar
i que has de pagar i que en aquests moments estàs lligat de peus i mans amb un govern de l'Estat. Ara és molt trist, és molt lamentable que a Catalunya el govern, no el senyor Boi Ruiz, ho he especificat amb el senyor Boi Ruiz perquè era el conseller del RAM, que el govern català, en general, perquè ha de pagar aquests 1.000 milions, que evidentment ha de fer front si no té un problema majúscul, s'hagi de baixar els pantalons fins als turmells, fent el pingüí...
Ho diré més fillo. Haja d'acceptar algunes condicions que en una normalitat, que per exemple els bascos que no aplicaran aquest copagament, no accepten. Home, clar, i aleshores, dins d'això, és que com la cosa està tan clara, per això li dic que no es fent trampa, que ara quan ve el PSC des de l'oposició li diu no demanen el pacte fiscal, perquè el que hem de demanar és prou retallades i no sé què. Home, però no veuen que una cosa porta a l'altra necessàriament. Primera, perquè si hi hagués un bon pacte fiscal hi hauria un bon finançament i potser no estaríem com estem. I segona, perquè amb un bon pacte fiscal i el govern de la Generalitat tinguera allò que és normal i que hauria de ser, que és una certa o una total clau de la Caixa, no estaria diem així. No és que el senyor Boi Ruiz a vostè li diga, no és que com que ha de pagar la nòmina m'ho tragué tot, però sí que té la ment, el cap més obert, sí que està més receptiu a entendre el que li diga el ministre, mentre que el conseller Bas no té per què fer-ho.
Bueno, jo crec que la primera intervenció del Boi Ruiz és més aviat tècnica, una altra cosa és que les garanties que diu que té, ja veurem si es compleixen o no, però ell diu, bueno, esperarem a posar-ho, a aplicar-ho quan veiem que això funcioni bé, no? I al cap de dos dies el que he dit és...
És que bueno, funciona. Perdó. Si dilluns funciona bé, retirarem el dia. El que ens sorprèn molt és que un sistema informàtic que no podria implementar-se diumenge, de cop i volta en 48 hores, la ministra de Sanitat et digui,
potser ho han arreglat, però vaja, per mi el problema és de fons, que els pensionistes s'han de pagar medicaments, i mentrestant els hem d'abocar no sé quants milers de milions dels bancs. Vull dir, aquest és el problema.
No, però això és una altra cosa.
Però és la cosa. L'altre és una anècdota.
L'altre és si tu apliques o no el que diu el govern de l'Estat. El govern Bas no ho aplica i el govern de Catalunya sí que ho aplica. I després, si vol, també entrem... Perquè com, si no tens més possibilitat de triar, doncs al final obeixes. I després, si vol, analitzem què vol dir tot això. I és veritat, però aleshores si analitzem la política, resulta que s'estan fent retallades en sectors, s'està apretant moltíssim a sectors que són molt dèbils econòmicament i que són molt fràgils, i mentrestant s'està acceptant que els responsables públics anteriors de les caixes d'estalvi hagin fet el que han fet. És veritat.
Rafael Nadal.
Això sí que m'escandalitza.
Un moment, que d'aquí uns mesos tindrem a Rufi Echeverría allà, d'aquí uns instants, el membre de l'Esquerra Versale, amb qui volem dialogar una estona aquí al Monarracó, al costat de Rafael Nadal, de Vicent Sánchez i d'en Jordi Barbeta. Però abans, sobre el tema que ens ocupa, Rafael.
No, jo segueixo pensant que fa molts dies que la situació està descontrolada i que, per tant, tot és justificable i ningú és culpable de res i tothom és culpable de tot. És a dir, si no volem acceptar que la situació no es pot controlar, si no es fan les coses d'una altra manera, començant per aquestes coses que hem parlat sempre i que ja no repetiré, doncs jo crec que no ens en podem sortir. És a dir, a veure, aquí, per exemple, ens hem estat queixant del famós euro per recepta i tot això, i hi ha gent que es posa les mans al cap com si s'enfonsés la sanitat pública perquè s'hagi de pagar un euro per recepta. Mm. Bueno, ahir de cop es retiren 400 i escaig medicaments.
Sí, sí.
Clar, és que al final, diguem, no volem entrar en els debats de fons, com el del copagament, que jo crec que són debats que controlats... Que diguem que s'hi responen a preservar precisament el sistema de benestar i la sanitat pública, etc. Jo crec que tothom hi entraria i que es podrien fer amb racionalitat, no hi entrem, i després es va desmuntant amb una velocitat estratosfèrica totes les coses que després no hi haurà qui les reconstrueixi, no? I respecte al tema de la informàtica, de com es fan les coses, no sé, ara veig que això és molt difícil, el tema de Madrid, però també tinc entès que també no ha anat massa fi el tema de l'euro per recepta i tampoc...
El conseller deia que sí, que havia anat bé.
Sí, però després escoltes els farmacèutics i et diuen el que et diuen, sí, no, aquests sí, dies. Sí. Vull dir que, bueno, per tant, clar, avui el problema el tenim a Brussel·les, és a dir, tenim avui i demà a Brussel·les, que agradi o no agradi, i escolta, vam veure ahir amb les dades del dèficit que portem. Estem no en les mateixes condicions, segurament per sobre del que va deixar el PSOE. I aquesta és la situació. I si això no és descontrolar la situació, a mi que vingui algú i m'ho expliqui. I, per tant, avui i demà a Brussel·les, el que dirà Europa és que o Espanya accepta la mateixa tutela que els estats que estan intervinguts, o no hi haurà diner ni indirecte. Escolta, i que, per tant, o l'anem a demanar directament o no n'hi haurà.
Escolta, i no seria més lògic, perquè ara sí que estem parlant del PP i donant-li absolutament la
raó... Parlo en general de tots, jo.
No, però el PP és l'actual responsable del govern d'Espanya i, per tant, de les finances espanyoles. Si fora un altre, jo ja ho entendria. Però en aquests moments, qui pren les decisions, i que fins i tot podria decidir fer allargar la mà a l'oposició per fer un bloc, com vostè demana contínuament, en principi la responsabilitat major correspon al govern de l'Estat actual, que és el PP. I en línia amb això que abans deia el senyor Barbeta, no és necessària que es mire, i que amb una mica de perspectiva, o amb tota la perspectiva de la història, i es digui, escolta, enguany, tal com anem, complirem o no complirem el compromís últim de dèficit? No el complirem. Molt bé. Què hem de fer per complir-lo? Enfilem aquestes mesures i aquestes retallades i aquesta política de desgast que per nassos ens acabarà tocant els nassos perquè la gent, evidentment, se rebotarà? De debò, o continuem posant pedaços i posant més nerviós al personal cada dia?
Jo crec que s'han d'enfrontar les de debò i
pues
que,
ja està.
Que per fer-ho només es pot fer conjuntament perquè si no ningú vol pagar
perfecte,
el preu del desgast.
Perfecte, però amb això deixa ja que, però amb això deixa que els mateix, el govern, l'oposició, els partits, perfecte, això és el que es diu vostè, però ells facin ho administren com vulguin. El que sí que han de fer de tota manera...
Sí, d'acord,
el que sí que
però
han de
va
fer
passant el temps i no ho fan
sí, però,
i cada dia l'abisme
sí,
és més gros.
Sí, però el que han de fer conjuntament, perquè sap el que passarà? S'ajuntarà el PP i el PSOE i aleshores l'alternativa a l'oposició acabarà sent Unió, Progressió i Democràcia, o acabarà sent Izquierda Unida. No, això no soluciona les coses,
vale,
perquè les quan algú aplica i aprova i proposa mesures dures, si aquest algú té el partit de l'oposició al costat, el partit de l'oposició també s'esgasta. Més enllà d'això, el que cal és exigir-los aquesta responsabilitat. Cal exigir-li al PP, finalment, que sàpiga de quin mal morirem enguany l'any que ve i l'altre, i que d'una vegada propostes retallades i el que faci falta, que no estiguen, no cal que estar tocant el tambor cada dia.
5 minuts i arribarem a les 4 de 10. 30 segons et deixo, sisplau.
No, que clar, al final s'obliden les coses. Vam començar dient, els tècnics, deien, un mes seguit amb la prima de risc per sobre de 500 és impossible d'aguantar. Bueno, em sembla que està pujant a 545
sí,
altra vegada.
Estem, mira, exactament a 545 i a l'interès del bo espanyol al 6,96.
Bueno, doncs vull dir, ja està. I amb el dèficit com està, és no ens en sortirem sense el tema de l'IVA, sense la retallada del sou dels funcionaris, és a dir, tornem a estar com estàvem fa uns mesos. Per tant, jo el que dic és tot això fet controladament, segurament es podria fer fent molt menys mal del que s'haurà de fer quan aquest diumenge s'hagi de decidir a corre cuita i aplicar linealment i sense cap contrapartida, que és exactament el mateix que està passant amb els medicaments. Segurament es podien haver decidit mesures amb la sanitat de copagaments i coses que fossin menys doloroses pels jubilats que no pas la retirada d'un piló de medicaments. Bueno, doncs...
Tres minuts i dos quarts de deu. Anem al Corte Inglés i d'aquí uns moments, ara sí, Rufi Echevarria, al món a RAC1. Abans per la Dolors. Hola, Dolors.
Hola, bon dia.
Com va tot? Com va?
Demà tots els Peres i Paus celebren el seu sant. Des del Corte Inglés els enviem la nostra felicitació més cordial i us recordem que tenim les millors idees per fer-los el regal perfecte en el seu dia del seu sant. Segur que a la vostra família o entre les vostres amistats n'hi ha més d'un. Feliciteu-los a tots. Demà és el seu dia. I aquest diumenge gaudiu de les vostres compres perquè tots els centres del Corte Inglés i Hipercor de Catalunya estaran oberts per vosaltres de les 10 del matí a les 10 del vespre. Avui, a 7:45 del vespre, coneguts periodistes com ara Ignasi Calvo i Antonio Franco presentaran el llibre de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, Cara i Creu, a la sala àmbit cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel. I esteu tots convidats. I res més per avui. Però si voleu saber més coses del Corte Inglés, entreu al Facebook del Corte Inglés a facebook.com/elcorteinglés. Apa, adeu-siau, bon dia.
La formació tecnològica és clau per liderar canvis i generar oportunitats.
UPC, ara és el moment.
Per adquirir experiència internacional.
Més de 1.300 estudiants completen la seva formació en universitats estrangeres.
Per connectar amb el món laboral.
3.500 fan pràctiques en empreses.
Per participar en la recerca més capdavantera.
Som la universitat líder en patents a Espanya.
UPC.edu, entra a la Universitat de l'Enginyeria, l'Arquitectura i les Ciències.
Per fi ha arribat la calor. Per això ara és el moment d'instal·lar el teu Daikin. Amb l'aire condicionat jo no me la jugo. I amb l'estiu que ens espera, em poso en mans d'una marca de confiança. Daikin és garantia de qualitat i tecnologia japonesa d'última generació i consum mínim. Daikin, la meva marca de confiança. I també la teva.
Viu els secrets de la gastronomia
amb xefs prestigiosos.
Viu una jornada de pesca
amb mariners de veritat.
Viu la cultura del vi
amb cellerers autèntics. Euskadi, això cal viure-ho.
Descobreix aquestes i altres experiències a euskaditurismo.net. Govern Basc.
Galp Energia amb els pares que després d'haver sentit 600 vegades quan falta, continueu responent poc. Galp és energia. És la teva energia positiva.
Aquest és un missatge pels que penseu que l'estiu és molt més que sol i platja. Pels que creieu que l'estiu la cultura pren forma de festivals i sabeu que amb el Club 3C els teniu tots al vostre abast. A tots els que creieu que l'estiu la cultura és més oberta i més alegre us diem benvinguts a la cultura. Benvinguts al club. Fes-te soci del 3C a web 3C.cat.
Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Glacial Perito Moreno, Ushuaia. L'Argentina batega amb tu. Autèntica, activa, natural, gourmet. Cadascun dels seus racons t'arribarà al cor. A partir del 3 de juliol, viatja amb Aerolínies Argentines amb 5 vols directes a Buenos Aires, amb sortides des de Barcelona. Informació i reserves a Viatges al Corte Inglés.
A l'Heroi Merlin estem d'aniversari i comencem celebrant-ho amb tots els luxes. Amb un 20% de descompte en tots els nostres productes. Recorda-ho, només aquest divendres 29 de juny a la teva botiga La Maquinista, Sabadell, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Vine a Lloret de Mar, en plena Costa Brava.
Lloret, platges amb un munt d'activitats aquàtiques i de lleure.
Lloret, on la restauració i el comerç toquen la platja.
Lloret, una cultura amb gust de mar.
Lloret, la millor música internacional del moment.
Vine a Lloret de Mar, és més a prop del que penses. Entra al web lloretdemar.org.
Aquest estiu vull disfrutar el doble, però el doble de tot. Del sol, de la música i sobretot dels meus amics. De tots. Això és el que vull.
Els teus gustos i els nostres són els mateixos. Passa per la teva botiga Movistar i et dupliquem gratis la teva tarifa d'internet mòbil. I, a més, et regalem un mes de Movistar Imagenio al teu mòbil, també gratis. Movistar. Compartida. La vida és més.
Aprofiteu els últims dies. Fins al 30 de juny, dies d'emoció a PortAventura per tota la família amb viatges El Corte Inglés. Ara, a PortAventura, viureu més emocions que mai. I si reserveu les vostres vacances abans del 30 de juny, aconseguireu fins a un 50% de descompte en entrades més hotel. Consulteu-ne les condicions. A PortAventura explorareu 6 mons fascinants. Us divertireu amb els personatges del barri Sèsam a Sésamo Aventura, un món de somni pels més petits. I si voleu sensacions fortes, pugeu a la nova atracció Shambhala Expedició a l'Himàlaia. Un viatge de llegenda a la muntanya russa més alta d'Europa amb 76 metres, des d'on conquistareu el cel a 134 quilòmetres per hora. Al·lucinant! Preparats? Llestos? Va! Aneu fent plans i escapeu-vos a PortAventura amb viatges El Corte Inglés. Aprofiteu els últims dies i feu la reserva ara mateix. I recordeu que podeu pagar les vostres vacances a PortAventura en 10 mesos. Consulteu les condicions d'aquesta promoció a qualsevol agència de viatges El Corte Inglés. Al telèfon 902 400 454. 902 400 454 o a viajeselcorteinglés.es. Viatges El Corte Inglés, empresa patrocinadora d'Alacant. Port de sortida de la volta al món a vela.
El perquè de tot plegat.
9:45 tocats del matí. Senyor Rufi Echeverría, membre d'Esquerra Versale, Egunon, bon dia.
Egunon, bon dia.
Y es que recasco porque somos conscientes que da muy pocas entrevistas y finalmente podemos conversar y se lo agradecemos. Aquí estamos nosotros con nuestro pacto fiscal, con...
La nómina.
Si se pueden pagar las nóminas, no se pueden pagar las nóminas. Qué maravilla esto de tener un pacto fiscal, ¿no? Un concierto económico como tienen en el País Vasco, ¿no?
Bien, existe una realidad económica diferenciada en el concierto económico, eso es cierto, pero en definitiva lo fundamental, y para nosotros desde la izquierda abertzale no y ahora, sino que desde que se implantó el modelo autonómico, siempre hemos planteado que se trata de un concierto que responde a unas... a un esquema que está marcado e implantado desde Madrid. Nosotros, desde el primer momento en el que se planteó el Estatuto de Autonomía, fuimos críticos, fuimos optamos y planteábamos otro modelo, y era un modelo en el que se tenía que basar sobre la capacidad de decisión de la sociedad vasca. El marco autonómico no resolvió esa situación. El marco autonómico no recoge la posibilidad del derecho a decidir de la sociedad vasca. El derecho a decidir no es solamente en las cuestiones políticas, también en cuanto al modelo social, en cuanto a la política económica, la política industrial, y la realidad con la que nos encontramos 35 años después es de que sí existe concierto económico, pero que es un concierto económico que está absolutamente tutelado por Madrid, y ese concierto económico nosotros entendemos que tiene que pasar ya a un nuevo estadio, y ese nuevo estadio tiene que estar basado en la soberanía económica, en la soberanía o en la capacidad de decisión que tienen que tener las instituciones vascas para aplicar políticas económicas, políticas industriales y políticas sociales, cosa que a día de hoy adolece el marco autonómico tanto de los tres territorios que están en la comunidad autónoma vasca como la comunidad foral navarra. Por tanto, la crisis que atenaza al Estado español arrastra a la sociedad vasca, y la salida, y así lo estamos proponiendo, la salida real a esa crisis que está atenazando el Estado español y que, para que no nos arrastre al agujero que está arrastrando el Estado español, nosotros entendemos que es imprescindible y necesario tratar de hacerlo y desarrollarlo desde una óptica de soberanía económica.
¿Y les sorprende que, por ejemplo, que un estudio de el Centro de Estudios de Opinión Catalán diga que el 51% de la ciudadanía catalana votaría a favor de la independencia de Cataluña?
Pues no nos sorprende en absoluto. Es más, nosotros entendemos que tanto en la sociedad catalana como en la sociedad vasca hay cada vez, se está expandiendo con más fuerza el ansia independentista, porque se considera en espacios sociales cada vez más amplios, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, que el bienestar social tiene que ir necesariamente acoplado y unido a la soberanía plena. Y es decir, tanto en la sociedad catalana como en la sociedad vasca está ganando espacios y está ganando adeptos la corriente independentista, y el sentimiento independentista, porque se unen y se ligan la independencia o la soberanía política plena con un estado de bienestar que ambas nacionalidades podrían tener en el espacio europeo independizados del Estado español.
Ya, cambiando de tema, el Constitucional tumbó la sentencia del Supremo que legalizaba Sortu. El gobierno vasco dijo que era el reconocimiento de una realidad. Si es así, ¿el Lehendakari debe avanzar inmediatamente en las elecciones teniendo en cuenta que la realidad política no es la misma que se vivió en las últimas elecciones?
Sobre la realidad institucional que tenemos en la CAF en esta última legislatura, la izquierda abertzale no es parte de ese parlamento, no puede participar precisamente porque se adoptó una decisión jurídica que a la postre, con un juicio y la condena absolutoria que se ha dado hace unas pocas semanas, concretamente sobre los impulsores de una iniciativa de una agrupación electoral que pretendía concurrir a aquellas elecciones, fue legalizada en su momento, y ahora resulta que la decisión, la sentencia de la Audiencia Nacional ha absuelto a quienes impulsaban aquella agrupación electoral. Es decir, que aquella agrupación electoral debía haber participado legalmente en las elecciones y tener la representatividad que la voluntad popular pues le otorgara, ¿no? Y si ese hubiese sido así, podríamos hablar de que en estos momentos pues nos encontraríamos con un parlamento legítimo. Pero como esa realidad no se dio, nos encontramos con un parlamento que socialmente no es legítimo, por muy legal que pretendan manifestar que lo es. Y en ese sentido, tampoco el gobierno que tiene la CAF es un gobierno legítimo, porque hay una segregación de una parte social muy importante y que además se hizo de manera absolutamente ilegal y antidemocrática.
Por tanto, elecciones cuanto antes.
En ese sentido, deberían de convocarse las elecciones para solventar ese problema de segregación social que existe, que se da en el Parlamento de Gasteiz. Y por otra parte, nosotros entendemos que nos encontramos en estos más de tres años que estamos padeciendo este gobierno, un poco un gobierno que no tiene rumbo político, que atiende pues a una situación de irregularidad democrática, pues entendemos nosotros que para responder a las dos cuestiones fundamentales, que son el proceso proceso de paz y de normalización política y el atender y el responder a la crisis económica que cada vez está teniendo mayores repercusiones en nuestro país, en nuestra sociedad, es imprescindible para atender y para superar esas tres cuestiones y convocar las elecciones.
Ayer, entre policía, entre Guardia Civil y la Gendarmería Francesa, detuvieron tres presuntos miembros de ETA. ¿Esta presión policial sobre ETA ayuda?
Bien, yo creo que primero hay que hacer una puntualización. Una de las detenciones que se produjo es si no estoy equivocado, cubrir o cumplir la parte de la condena que le queda pues, a una de las personas detenidas. Por tanto, es una cuestión que poco tiene que ver con las detenciones efectuadas en el Estado francés. Sobre ese particular, la izquierda abertzale, y no solamente la izquierda abertzale, el Acuerdo de Guernica también ayer emitió una valoración al respecto. Nosotros consideramos que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo en el que ya no existe la lucha armada, y en ese sentido nosotros lo que entendemos es que las políticas que se aplicaban antaño, es decir, las políticas que en Madrid se plantean como políticas antiterroristas, hoy y a la que responden pues dinámicas represivas o dinámicas de detenciones y demás, hoy deberían de ser pues postergadas y desarrollarse una nueva dinámica que esté en consonancia pues con las resoluciones por ejemplo de la conferencia internacional celebrada el año pasado en San Sebastián, o con el ansia y el anhelo mayoritario de la sociedad vasca, que lo que quiere es que se construyan soluciones, que estamos en un tiempo que verdaderamente posibilita el que se puedan dar esos pasos y que se puedan verdaderamente superar las consecuencias y también las causas del conflicto político, que dicho sea de paso, es un conflicto político anterior a ETA, y que una vez de que no existe lucha armada de ETA, pues se está quedando manifiesto y claro que la realidad de ese conflicto sigue vivo.
La semana pasada emitimos un reportaje sobre los 25 años de Hipercor, entrevistamos en Bilbao al Lendakari Ardanza, y nos dijo esto, que es la primera vez que emitimos, esto no lo emitimos el día del reportaje. Ardanza habló sobre Arnaldo Otegi y dijo exactamente esto.
Yo creo que Arnaldo Otegi es una pieza importante. Si la pregunta que se me hiciese es ¿qué es pieza clave? Hombre, piezas claves no, porque hay han sido capaces siempre de ir sacando nombres de sigla, nombres de personas, pero yo creo que sí una persona importante en un proceso de avanzar por parte de ellos. Pero bueno, importante, como está en la cárcel, pues está en la cárcel, le vamos a hacer.
Me imagino que me dirá que Otegi debería salir inmediatamente de la cárcel.
Arnaldo Otegi, junto con el resto de compañeros que están en la causa de la causa Bateragune, por la que han sido condenados y están encarcelados, no debería haber sido detenido ni detenido. Es decir, la redada de aquel 13 de octubre del año 2009 obedecía a razones políticas e impulsos políticos, y a día de hoy los cinco de Bateragune están en prisión por razones absolutamente políticas.
¿Y cree que saldrá antes de la resolución del conflicto?
La resolución del conflicto es una cuestión que, sin lugar a dudas, a nadie se escapa, que es un proceso a largo plazo. Nadie sabe en este país situar o verdaderamente pues concretar en qué periodo de tiempo se puede resolver un problema del calado que tiene.
Interior dice que dispone de informes que aseguran que ETA no piensa disolverse.
Son cuestiones absolutamente diferentes. Es decir, el conflicto político tiene dos partes. Hay el conflicto político, que como antes he señalado, es un conflicto político que es anterior a ETA. ETA surge en un contexto concreto, pero hay un conflicto político que es y cuya base es fundamentalmente la negación de la realidad nacional de Euskal Herria y el derecho a decir o el derecho a autodeterminación. Esa es la base del conflicto político, que era anterior a ETA y lo sigue siendo ahora en este momento que ya no hay lucha armada de ETA. La cuestión es que ese conflicto político ha generado una serie de consecuencias, y nosotros entendemos que en una primera fase hay que abordar la resolución de las consecuencias que ha generado ese conflicto político, y también hay que abordar las causas. Se abordan o se plantean en tiempos diferentes. Nosotros entendemos que el orden tiene que ser que en una primera fase se tienen que abordar cuestiones relativas al desarme de ETA, las cuestiones relativas a sus militantes clandestinos, a los presos. Esas son cuestiones que sí tienen que abordar, se tienen que tratar. votar y se tiene que dar una solución en un proceso. Y por otra parte también hay una cuestión política que tiene que ser abordada en el país, que tiene que ser abordada en Euskal Herria por el conjunto de formaciones políticas, sindicales y sociales, y que los acuerdos que se deriven de ese proceso entendemos nosotros que deberían de ser respetados por Madrid para superar de una vez por todas y de manera definitiva pues las causas del conflicto político que nos atenaza durante siglos.
¿Usted, señor Echevarría, puede garantizar que ETA no va a volver a matar?
Lo ha dicho la propia ETA. No es una cuestión que lo diga yo, que lo diga cualquier miembro de la izquierda abertzale. ETA, el 20 de octubre del año pasado, emitió e hizo público una decisión. Posteriormente también ha ofrecido diversas o algunas entrevistas, y en ellas queda absolutamente claro y definido que ETA ha dejado la lucha armada de una manera definitiva. La última muestra al respecto es la declaración del colectivo de presos políticos vascos, en cuya resolución del proceso de debate que han tenido, uno de los puntos refleja nítida y claramente que el ciclo de la lucha armada ha acabado de manera definitiva. Por tanto, no hay y no se tiene que tener absolutamente ninguna duda al respecto.
¿Ha visto la imagen? Ninguna duda, dice, ¿eh? Ninguna duda al respecto.
Efectivamente.
¿Ha visto la imagen de Martin McGuinness y la reina Isabel de Inglaterra?
Efectivamente.
¿Qué le parece? Por ejemplo, hoy en algún periódico, vale, concretamente en El Mundo, en su editorial, dice que es una lección para la izquierda abertzale.
Yo creo que es una elección para el Estado español. Es decir, si el Estado británico hubiese actuado como está actuando el Estado español y el gobierno tanto del señor Zapatero como del señor Rajoy, si hubiese sido esa la práctica seguida por el gobierno del tiempo político que se vivió tras la decisión histórica del IRA, que fue la de abandonar la lucha armada, precisamente pues difícilmente se hubiese desarrollado el proceso de paz y de normalización política que ha llegado y que en estos momentos pues ha posibilitado, por ejemplo, pues la imagen de ayer entre la realeza británica y un representante del Sinn Féin. Es decir,
¿pero usted se imagina, por ejemplo, ver algún día una imagen tan simbólica como esta entre, por ejemplo, Arnaldo Otegi y el rey de España o Mariano Rajoy?
Ese tipo de situaciones se pueden dar siempre y cuando exista una voluntad probablemente por construir un proceso de soluciones. En el caso irlandés, el gobierno británico, los gobiernos británicos, no solamente fue un gobierno, los diferentes gobiernos británicos, dos gobiernos británicos, tuvieron la osadía y la valentía y la determinación y el compromiso de responder positivamente a una situación histórica, a un paso histórico que dio el movimiento republicano y concretamente la organización armada IRA, que fue la de abandonar la lucha armada. En Euskal Herria nos encontramos en una tesitura similar desde el 20 de octubre del año pasado, en el que ya no existe lucha armada, es decir, nos encontramos en aquella tesitura que generó el IRA, pero a diferencia de la actuación de los gobiernos británicos, los gobiernos españoles, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, no están atendiendo positivamente a esa situación, no están atendiendo con una ni con una resolución y con una determinación y con un compromiso como lo atendieron los gobiernos británicos. Si verdaderamente se emulara a los gobiernos, el gobierno español emulara la actitud que tuvo el gobierno británico, qué duda cabe que en un tiempo más o menos largo podríamos ver fotografías o podríamos ver actos como el que ayer se pudo ver.
Barbeta y Sánchez, ¿se llaman Barbeta?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería saber, aquí la perspectiva en Euskadi es que en las próximas elecciones al Parlamento de Vitoria se pueda conformar una mayoría soberanista. Yo quisiera saber cuál será la estrategia de la izquierda abertzale. Si, como algunas encuestas indican, la izquierda abertzale fuera la fuerza más votada, si estaría dispuesta a llegar a acuerdos con el PNV para proclamar la independencia de Euskadi. O cualquier otra acción.
La propuesta programática que va a llevar la izquierda soberanista independentista precisamente pues va a tener su base o su eje motor o motriz en la soberanía. El planteamiento que vamos a llevar a las próximas elecciones va a ser ese, porque entendemos que conecta con el sentir de muy amplios sectores de la sociedad vasca, o de los tres territorios que van a concurrir a esas próximas elecciones. En ese sentido, la la marca electoral con la que vamos a concurrir, que es Euskal Herria Bildu, precisamente, pues va a tener o va a desarrollar o va a proponer un programa que se va a situar, por una parte, va a tener uno de los ejes en la necesidad de la resolución del conflicto, es decir, que tenemos que llegar a un escenario de paz y a un escenario de normalidad democrática. Vamos a ofertar y vamos a proponer un planteamiento de acuerdo de mínimos a las diferentes fuerzas políticas para verdaderamente hacer recorrer ese camino cuya hoja de ruta ya está trazada en el acuerdo, en la conferencia de Aiete. Por otra parte, vamos a hacer un planteamiento claro y nítido en la perspectiva de alcanzar un estatus de soberanía política y económica, y también vamos a plantear un acuerdo de mínimos, pero un acuerdo de mínimos en una dirección, y no es y es en la dirección de mirar hacia Euskal Herria, hacia y hacia su ciudadanía, y no hacia Madrid, y abandonar las políticas de gregarismo que ha desarrollado durante estos últimos 35 años el Partido Nacionalista Vasco. Y por otra parte, habrá un tercer apartado que estará ligado a este segundo, que es el de verdaderamente responder de manera eficaz y eficiente a la crisis económica que nos atenaza.
No, que me refería que, a ver, ya sabemos que la izquierda venezolana pues defiende la independencia, ¿no? Yo quisiera saber si lo que pretendéis es una declaración de independencia por parte del Parlamento o bien una convocatoria de un referéndum de autodeterminación, no sé, y si, para los próximos 4 años, me refiero, si eso es así o es un proceso que empieza ahora y ya veremos cuándo acaba.
Para los próximos 4 años, nosotros en primer lugar vamos a concluir estas elecciones con un objetivo de ganar estas elecciones, y con esa ambición vamos a ir, porque entendemos que podemos ganar y que la mayoría soberanista y de izquierdas realmente puede ver reflejada en las próximas elecciones con un triunfo su apuesta. Por otra parte, somos conscientes que una declaración de independencia o un estado de independencia, a ese estado de independencia se tiene que llegar si verdaderamente la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca pues quiere tal fin. Nosotros el planteamiento programático, el planteamiento político y de desarrollo institucional, de gestión institucional que planteamos, lo hacemos desde la perspectiva de recuperar la soberanía que nos corresponde como país y como sociedad. Y los acuerdos que vamos a plantear para ir en esa dirección. Por otra parte, hay que tener presente que el marco autonómico del que estamos hablando es un marco que es parte de Euskal Herria. Nosotros apostamos y buscamos la unidad territorial y el proceso soberanista independentista tiene que atravesar por unas fases. Por una parte, para las próximas elecciones ciertamente haremos una propuesta soberanista, y esa propuesta soberanista está ligada a un desarrollo de una búsqueda de una unidad territorial que necesariamente se tendrá que dar si la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas navarros y navarras y de las otras tres territorios pues en su día optan por tal fin. Y la siguiente fase sería la que usted nos ha la que usted nos plantea, la que usted me plantea, la fase independentista.
Bien. Antes, muy bien, Vicente, una última historia. Hablando de estas elecciones en el Parlamento de Vitoria, ¿quién va a ser el candidato o candidata para liderar el Bildu?
Bueno, es una cuestión que se está tratando entre las cuatro fuerzas políticas que somos parte de Euskal Herria Bildu, y todavía pues no hay una decisión adoptada al respecto. Creemos que en fechas próximas ya se dilucidará, se decidirá, y esperamos que durante este mismo mes de julio pues podamos presentar a esa persona candidata.
¿Le puede preguntar a usted personalmente quién le gustaría?
¿A mí quién me gustaría? Bueno, es una cuestión interna y que tampoco obedece a gustos, sino que obedece más bien a perfiles, a criterios políticos.
¿Pero será candidato o candidata?
Bueno, pues es una cuestión que lo sabremos, yo creo que lo sabremos durante este mes, que se descubrirá durante este mes.
Bien.
¿Durante este mes de julio? ¿Ese de mañana?
Julio. Sí, en este mes de...
No, julio, perdón, próximo julio. Mes de julio.
Julio, sí, que julio, estamos julio. Ya a las puertas julio, de... Estamos a finales de junio y se ve, sí, precisamente.
Vicente
sí.
Sánchez.
Primero una breve reflexión, es curioso, ustedes son Izquierda y Abertzale. Entonces ahora está diciendo que para la próxima legislatura pesará más el contenido, por decirlo así, Abertzale, de la fuerza que no el contenido de izquierda. Si eso chocará, aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos ahora, hay una contertuliana que no está, pero si estuviera seguramente le chocaría el hecho de que en momentos de crisis tan espantosas como los que estamos sufriendo, ustedes digan, no, antes es, por decirlo así, la nación que no la ideología. Aunque usted diga, no, es que después eso también estará en el programa y tal. Pero en principio dice que prioritario es la soberanía, por decirlo así. Y entonces la pregunta es muy concreta. Usted habla de programa de mínimos para poner encima de la mesa. ¿Los podía concretar más? Y aún más, es este programa de mínimos que deben estar ya hablando o tratando tal, ¿cree que el PNV lo podrá comprar? Mínimos nacionales hablo, evidentemente. ¿Cree que será asumible por el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, la cuestión de los programas es algo que se está tratando y en estos momentos pues tampoco se pueden avanzar cuestiones concretas de programa electoral, pero al respecto a la reflexión que ha comentado, lo que sí le quería matizar es de que nosotros cuando hablamos de un planteamiento soberanista lo planteamos precisamente como país desde una perspectiva nacional, pero consideramos que la soberanía nacional está íntimamente ligada a la soberanía política, es decir, difícilmente podemos desarrollar políticas de izquierda, políticas económicas decididas en el país, políticas sociales decididas en el país, políticas industriales decididas en el país, si adolecemos de soberanía política. Por tanto, la soberanía política y la soberanía económica son cuestiones que están absolutamente ligadas y nosotros entendemos que hemos llevado al tiempo de ejercer esa soberanía desde el plano autonómico. Es decir, el marco autonómico es un marco que está absolutamente agotado, es un marco que hay que superar, es un marco que tiene que entrar ya en una fase de transitoriedad hacia ese marco de soberanía, y en ese y sobre esa base y sobre esa premisa queremos desarrollar políticas de izquierda, que duda cabe, queremos dar soluciones y salidas a la actual situación de crisis, que duda cabe, pero el planteamiento y por decirlo de alguna manera el marco sobre el que se tiene que desarrollar un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, nosotros entendemos que tiene que ser y que tiene que estar íntimamente ligado a la cuestión soberanista.
Permíteme que le pida que sea un poco más conciso, pero ¿se lo pondrán fácil al PNV o no? Es decir, ¿propondrán un programa de mínimos que pueda resumir al PNV o no?
Nosotros, el planteamiento que le vayamos a hacer al PNV va a ser un planteamiento que va a tener fundamentalmente dos ejes. Por una parte, el que he planteado anteriormente, en el sentido de que hace falta llegar a acuerdos comunes para llevar a este país a un escenario de paz y de normalización democrática y definitiva, es decir, va a haber, y nosotros entendemos que hay una hoja de ruta, que es la hoja de ruta de Ayete, que hay que concretarla, que hay que desarrollarla, y entendemos que bueno, que hay un camino recorrido, y al PNV el planteamiento que le vamos a hacer para verdaderamente desarrollar todo ese proceso de paz y de normalización democrática, pues va a tener como punto de referencia, como base, el acuerdo los puntos de la conferencia internacional. Por tanto, hay un camino avanzado en ese sentido, en esa dirección. Y en lo que respecta a cuestiones de corte, ya digamos que desde la perspectiva de la búsqueda de soberanía y de verdaderamente de buscar fórmulas y nuevas medidas económicas y sociales con las que responder a la actual situación de crisis, nosotros al PNV el planteamiento que lo vamos a hacer es de que tiene que superar y que tiene que romper con esa política que ha sido la de verdaderamente atender en todo momento y gestionar las políticas económicas que se le han marcado desde Madrid. Nosotros entendemos que hay que desarrollar y hay que gestionar políticas que tienen que responder a lo que son las demandas sociales, sindicales de este país y actuar en consecuencia. Y esa va a ser la base que le vamos a plantear al PNV.
Me queda menos de un minuto, si es posible, si no va a pasar un poco. Pero me gustaría quería pasarle un documento sonoro de una periodista que habitualmente desde Madrid lanza arengas contra la izquierda abertzale sale muchas veces, vamos, pero no solo ella, hay mucha gente que lo hace en Madrid. Hoy hay un periódico que llama Mayor Organización Filoetarra. ¿Ha llegado el momento de que, o por ejemplo, llamar terrorista, como hizo esta presentadora, a un diputado, concretamente a Xavier Miquel Recondo, el portavoz de Mayur, por el hecho de ser representante Versale, debería denunciarse ya o no?
Bueno, es una cuestión que se denuncia de continuo, pero la cuestión clave es que...
Juzgados.
Bien, pero es una cuestión que no, lo que no se puede es judicializar la política. Nosotros entendemos y nos situamos en otra esfera y en otro plano de actuación política. Nosotros lo que no vamos a, no, ni hemos entrado ni vamos a entrar es en ese tipo de discusiones y en ese tipo de políticas. Nosotros entendemos que eso entre la sociedad vasca. Otra cuestión es lo que verdaderamente pues ese tipo de actuaciones y demás, ¿a qué responde ante la sociedad española? española, pero ante la sociedad vasca ese tipo de declaraciones y demás son unos auténticos tislates que son absolutamente rechazados por la mayoría de la sociedad vasca, que no entiende que se puedan a día de hoy emitir semejantes barbarismos, y en ese sentido nosotros entendemos que eso en la sociedad vasca es una cuestión que está absolutamente superada. Por tanto, lo que nos preocupa realmente es que desde el Estado español, desde la Judicatura española, desde los medios de comunicación españoles, cuando se dan ese tipo de actuaciones y de declaraciones y demás, pues la actitud tan irresponsable, tan permisiva que se da y que se utiliza, que se otorga, ¿no? Y por otra parte, pues cuando verdaderamente se tutela la legalización de sortu, cuando se ponen mecanismos y de controlar esa legalidad, pues la actitud tan dispar que se da y que observamos desde esos mismos ámbitos. Esa es la cuestión que verdaderamente pues diferencia. Ahora bien, nosotros por nuestra parte estamos y entendemos que la política hay que abordarla desde otros parámetros. Nosotros entendemos que entrar en ese tipo de dinámicas, de judicializaciones, de opiniones y demás, que no conduce absolutamente a nada.
Rufi Echevarría, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias.
Carles, hasta pronto. Faltan 2 minuts per arribar a les 10, que ven també la tertúlia amb Jordi Barbeta, amb Vicenç Sánchez, amb Rafa Nadal i una estona amb la Gemma Galdón. I deixa'm dir, digues Barbeta.
Jo que volia saludar els castellers de Vilafranca, que van fer un èxit. Unes actuacions importantíssimes a Nova York,
sí,
que han posat Catalunya i Vilafranca al mapa, especialment el Sergi, que és un fuster que ens escolta cada setmana, i per tant jo crec que els hem de saludar i felicitar-los per l'èxit que van tenir als Estats Units d'Amèrica.
La tanda de penals del partit de la semifinal de l'Eurocopa entre Espanya i Portugal es converteix en l'emissió més vista de la història d'Espanya amb 18.150.000 espectadors. Un 83,3% de quota de pantalla. A 11:45 de la nit, se situa 23:26, el minut d'or històric més vist des que hi ha Cher a la televisió espanyola, amb 19 milions d'espectadors i un 87,3%. Això del futbol, és que, escolta, no, pues si final... fem allò que diu la Gemma Galdón dels temes final, que interessen a la gent, la realitat és la que és, la realitat.
No, i encara una altra realitat que no...
No, hi ha realitats que queden a la publicitat.
Aquests 18 milions voldria saber quan veuen el Ronaldo o l'Iniesta jugar, estan pensant amb el collon econòmic.
Jo volia dir-li futbol i entrecull, senyor Basté. Per desgràcia o per sort, no ho sé, això continua veient el món.
Panem és circense.
Això.
Escolta, el futbol és una cosa, és fantàstic. Hi ha poques coses tan maques. I s'ha convertit ja fins i tot en un sistema de comunicació gairebé.
Ja veuràs la gent que veurà avui l'Alemanya i Itàlia. No n'hi haurà tants, però n'hi haurà molts.
El que t'he de dir és una cosa. A Nova York, a tots els bars, feien tots els partits de
l'Eurocopa. Perquè saben qui ha d'anar al Guardiola. Apa, fins després, que vagi bé, senyors. Bon dia.
El perquè de tot plegat.